Nou embolica que fa fort al món del waterpolo.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Acaba de parlar el president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí, sobre l'enrenou que fa mesos que dura ja amb el tema de les waterpolistes comunitàries. Caldrà avui fer una mica de pedagogia i posar una mica de context abans d'entrar a fons en aquesta qüestió. Enguany, les convocatòries s'han ampliat de 13 a 14 jugadores i arran d'això, la Federació Espanyola de Natació va decidir canviar la normativa, també en casos d'embarassos com els de la Judit Forca o la Maica García, en el segon cas a punt de donar llum aquesta setmana, aquests dies. El club ja havia alçat la veu pel que considerava una vulneració dels drets laborals restringint el número d'esportistes estrangers comunitaris, el que no passa en cap altre sector. I avui Claudi Martí ha carregat amb força. En tot l'estiu han canviat, diu, fins a 3 cops la normativa. L'última, el 28 d'agost, amb les plantilles ja tancades, el que deixa sense marge de maniobra als clubs. Podran inscriure 5 estrangeres com volien, però només 4 poden entrar a la convocatòria. L'anterior normativa permetia tenir a les 5 i que poguessin coincidir a l'aigua 4, però l'altra podia estar a la banqueta. No calia que es quedés a la graderia. Això fins i tot podria provocar alguna baixa amb les competicions oficials ja en marxa, alguna estrangera que podria acabar marxant. La via federativa es considera ja esgotada i el Natació Sabadell anirà directament per la justícia. S'ha posat en mans d'advocats per intentar desbloquejar una situació burocràtica que ja fa mesos que s'arrossega. En el tram final del programa, amb el Vituri, que ja està present, en parlarem i escoltarem el president Martí.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui comencem amb el Toni González, de les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
És dia de Champions. Un altre cop el Barcelona s'estrena aquesta nit a les 9 a la Lliga de Campions masculina. L'equip de Flick ho fa visitant el Newcastle, amb la baixa de Lamine Yamal, que no ha viatjat a Anglaterra, però amb l'alta mèdica i dins de la convocatòria de Frenkie de Jong. També a la mateixa hora, a les 9, i també a Anglaterra, a Anfield, concretament Liverpool-Atlético. Ahir el Madrid va guanyar 2-1 l'Olímpic de Marsella, amb polèmica, i derrotes del Villarreal 1-0 al camp del Tottenham, i de l'Atlètic Club 0-2 a Sant Mamés davant de l'Arsenal. Mourinho, per cert, és a punt de signar pel Benfica, tot i ser llegenda de l'etern rival del Porto, seria rocambolesc, ja que és l'equip de Lisboa justament qui el va eliminar d'aquesta Champions abans que el Fenerbahçe el fes fora. En tot cas, la derrota 2-3 del Benfica ahir contra el Karabakh, després d'anar guanyant 2-0, li ha costat el càrrec a Bruno Lage. Sumari de l'hotel.
Comenta la recepció.
Avui dies de moviments, eh? Avui roda de premsa de Rodrigo Escudero després de l'entrenament que està duent a terme al centre d'esports a la Nova Creu Alta. Acaba de parlar, com deia, amb el president del Natació Sabadell, Claudi Martí. De seguida l'escoltem també, però a més comentarem l'inici de Lliga del Sabadell femení a la preferent i també el de segona catalana per la Sabadellenca i el Tibidabo.
L'actualitat de la primera ref.
Oriol Riera, el primer tècnic que cau a la primera federació. El català ha estat traspassat d'Unionistes de Salamanca a l'Istra Croat. El Marbella, que està jugant al Banús Football Center, ha publicat un vídeo de l'Antonio Lorenzo Cuevas completament desmuntat. Estan fent obres, l'estan tirant avall per construir un estadi nou allà on va ascendir el Sabadell ara fa 5 anys. En el tuit els malaguenys diuen el somni de Marbella ja és aquí. Per cert, parlant del Marbella, Zinho pateix un edema ossi al genoll esquerre, l'Eldense celebra avui el seu 104è aniversari i pel Cartagena Hércules l'equip alacantí disposarà de 998 entrades visitants a l'estadi de Cartagonova.
La notícia curiosa.
Té referència també amb la primera federació. El pare de Lulo da Silva, jugador del Sevilla Atlético i l'autor del gol del triomf dissabte passat en el derbi de filials contra el Betis Deportivo, ha estat elegit, amb un punt de polèmica també, hermano mayor de la Hermandad de la Redención de Sevilla.
De quin partit no estarem pendents?
Del Terrassa Egea, partit de Copa Federació que juga avui a les 7 a l'Olímpic.
I a les xarxes socials.
Un parell de coses. D'una banda, a nivell de futbol base, Ivan Sánchez, jugador del Centre d'Esport Sabadell, convocat amb la selecció catalana sub-14. I de l'altra, l'OAR ha anunciat que farà el pregó de les Festes de Gràcia, aquest divendres a les 10 a la plaça del Treball.
Avui celebra el seu aniversari.
Un exarlequinat pobre que es va trinxar el genoll en el seu últim partit de la seva carrera i, evidentment, també aquí al Sabadell, com és Carles Salvador, el castellonenc. I, a més, avui a la intel·ligència artificial li preguntem quants gols hem d'esperar aquesta temporada de Rodrigo Escudero.
Si juga de forma regular, diguem-ne unes 30 o 35 jornades i moltes com a titular, entre 10 i 15 gols podria ser una predicció realista. Si té un any fluix, amb molts partits des de la banqueta o poques ocasions clares, podria estar sobre els 6 o 9 gols. I si està en un moment molt bo, amb tot alineat, equip fort i moltes assistències, podria aspirar als 15 o 18 gols, tot i que això ja suposa molt optimisme.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria. Avui tampoc el tenim aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. Avui el tenim a la nova Creu Alta. Sergi Garcés, què tal, com estàs? No el tenim de moment, de fet, ni a la nova Creu Alta ni a l'estudi.
Hola.
Ara sí, ara. Sergi, hola.
Vale. Estava aquí saludant.
No t'escoltàvem.
Ah, vale. Aquí, a la nova Creu Alta, fent temps.
Ha acabat l'entrenament primer de tot o no?
Pel que hem sentit algun jugador pel túnel de vestidors, diria que sí, que ja ha acabat aquesta sessió preparatòria que han fet els homes de Ferran Costa aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, i de fet, mira, ha passejat ara el míster del conjunt arlequinat, per tant, sí, a la teva pregunta, la resposta exacta és un sí rotund, ha acabat l'entrenament.
Doncs, per com ho has pintat, és un sí rotund, però de fa pocs minuts, no pas...
Sí, d'ara fa un minut, dos màxim, per tant, si hem d'esperar que es dutxi el protagonista, m'ho veig justet, algun minutet de decalatge pot ser que hi hagi respecte a un quart de dues, que és l'hora prevista per aquesta roda de premsa. Avui amb Rodrigo Escudero és el protagonista.
Que problema que tenim teca, tu per això no pateixis. Has escoltat la predicció de la IA o no?
No.
No, eh?
No.
Li preguntàvem per quants gols faria o hem d'esperar de Rodrigo Escudero aquesta temporada, i ens deia compte que... Vols que comenci per la previsió optimista, per la normal o per l'any fluix?
Mira, tira de fluix, de menys a més.
Vale.
Tira de menys a més, va.
Perfecte, em sembla bé. L'any fluix jo te'l signo, que és de 6 a 9, imagina't.
Hòstia, Déu-n'hi-do.
L'any normal, de 10 a 15. I si l'any és molt profitós per Escudero, diu ChatGPT, que és a qui li hem preguntat avui, que de 15 a 18 gols.
Déu-n'hi-do.
Home, a veure, n'ha fet 30 en els últims 3 anys de la categoria.
Tornem-hi, de 6 a 9...
De 6 a 9, any fluix, de 10
de 9 a 15,
any normal, i més de 15, any bo.
Més de 15, perfecte. Va, doncs, ja li farem saber, a veure si comparteix o se li converteix això en un punt de pressió extra per aquesta temporada.
Home, em porta 30 en els últims 3 anys a la categoria i ha estat per sobre en dobles dígits alguna temporada. O sigui que
seria una mitjana d'any normal. 10 gols per temporada.
Normal, fluix. O sigui...
Bueno, noi.
10-15, o sigui... Però,
no, bueno, és que, pel tall baix, però...
A mi m'ha semblat de no tenir prou coneixement de la categoria, parlar d'un any normal, 15 gols a Primera Federació, però...
Estàs criticant la intel·ligència artificial?
Tal qual, obertament. Després d'haver decidit preguntar-li cada dia alguna cosa en el directe. O sigui que sí, tal qual.
Molt però vaja.
Rodrigo Escudero, que és ex d'Algeciras, que serà el protagonista avui. Avui que hi ha reunió de penyes a les 8 del vespre, com t'escoltàvem ahir amb Bruno Batlle. Avui que hem conegut l'horari de l'Antequera Sabadell.
Hola, bon dia.
No sé qui tenim per aquí.
Sí. Passant aquí el tàndem meravella.
Que és Rubén o no?
Rubén i Sergio Cortés.
M'ho havia semblat per la veu.
El primer pregunten si estàvem en directe i el segon ja li el directament.
M'ho havia semblat per la veu. Doncs bon dia, Rubén. Diumenge 5 d'octubre a les 12 a Antequera, al Maulí, aquesta sisena jornada, Sergi, com algú ha dit avui amb mala bava, el dilluns s'ha fet llarg a la federació perquè es va prometre que abans d'ahir es publicaria aquest horari i ha estat ara fa no arriba una hora.
No, i ja pot entrar la tardor amb força perquè d'aquí a 15 dies aproximadament, a les 12 del migdia Antequera, no estiguem per sobre dels 30 graus.
Sí, tal qual.
Perquè l'horari, ja et dic, tots són bons i tots són dolents, depèn com te'ls vulguis agafar, però aquest, pensant en la meteorologia, o surt un cap de setmana d'aquells amb una mica de fredor, o pot fer una calina de les maques.
També et dic, agafant el mateix comunicat intern de la federació als participants, els dijous han d'anar a un més vista llançant nous horaris.
Això... Segur, demà tens el del proper partit a casa. Compte-hi.
M'ho dius amb sarcasme o m'ho dius...
Sí, home, no. Després d'un dilluns de 72 hores...
Ho dic perquè si fan cas al seu propi comunicat, demà hem de conèixer el Sabadell Teruel.
Va, això està fet.
I t'ho dic d'una altra manera, et giro l'argument, Sergi. Hem vist casos aquesta mateixa temporada de jugar dilluns i divendres, com l'Atlético Madrileño entre la jornada 1 i la 2. Però a mi el sentit comú em diu que si vas a Antequera un diumenge a les 12, ja saps que jo tinc una pedrada personal, que és que fa molt de temps que s'estan dient horaris de divendres i el Sabadell de moment ha sortit ben parat amb això de jugar divendres. I tinc la sensació que tard... Més d'hora que tard ens acabarà caient algun divendres. Vull pensar que si jugues diumenge a Antequera, la setmana següent, amb ressembra de la gespa a l'estadi, no et posaran un divendres contra el Teruel.
Sí, perquè a més el club ho haurà comunicat. Però bé, estarem pendents perquè en aquest sentit tot el que sigui guanyar algun dia respecte a, com dius, aquest tractament al qual se sotmetrà la gespa, i ara ja parlem amb una mica més de seriositat, després del partit contra el filial del Villarreal, doncs home, si pot ser dissabte, millor que divendres, si pot ser diumenge, millor que dissabte, em refereixo, òbviament, al partit contra el Teruel. Però, ja et dic, ara tornant una mica a la part més irònica, tractant-se de la Federació Espanyola de Futbol, sujeta'm el cubata, que vull pallar, saps? O sigui... Tot és possible, tot és possible.
Doncs haurem d'esperar a veure si és demà passat o vés a saber quan. És un quart de dues, entenc que evidentment no tenim a Rodri Escudero, et sembla que comencem per la part del Xira?
Vinga, som-hi.
Sí? Doncs mira, va, escolta això primer de tot, Sergi, que et tiro el primer. Joseca Márquez, lateral esquerre, tot i que està jugant per la dreta, de l'Algeciras, de Dos Hermanas, segona etapa al conjunt gadità. Ha estat entrevistat per la SER d'Algeciras i li preguntaven una miqueta per l'inici de temporada, aquest 4 de 9, sense folre ni manilles, amb un empat, una derrota en la primera jornada de Tarragona i la victòria de l'altre dia al Rico Pérez d'Alacant. Deia Joseca, l'ex del Real Unión, entre d'altres, que ja s'estaven mereixent abans aquest primer triomf que va arribar, el que comentàvem ahir o abans d'ahir, ja no recordo, aquella expulsió del jugador de l'Hércules molt matinera, etc. Però queda't amb la copla, Sergi, de on ha jugat l'Algeciras en els seus dos primers desplaçaments.
El equip pues, llevaba trabajando bien, ¿no?, todo ese tiempo atrás. Vas a Nasti, haces buen papel, no consigues puntuar, llegar Marbella en casa, no haces otro buen papel, ¿no?, que creo que fuimos merecidísimos de la victoria. Y bueno, el equipo, al seguir esta línea tan buena, pues llega a Hércules y ganas el partido, ¿no?, ya por merecimiento, por el papel que está realizando el equipo, ¿no?, y creo que era una victoria muy importante y te da moral, ¿no?, a la hora de seguir ahora esta línea, que tenemos dos partidos en casa y era fundamental, ¿no? Ya por el trabajo del equipo, ¿no?, como veníamos haciendo las cosas, pues creo que era vital.
Què t'ha semblat, Sergi? Han anat a Nàstic i a Hércules.
Hosti, no hi havia un jugador fa molts anys, que va fitxar o que tenia família a Celta, en lloc de dir que tenia família a Vigo.
Jo sé,
estic parlant de l'època dels oriundos, eh? O el desaparegut Michael Robinson,
clar,
que va
Michael
buscar
Robinson,
Osasuna
sí.
Al mapa.
Sí, sí, l'anècdota de Robinson és que quan arriba l'oferta d'Osasuna, clar, en aquell moment no hi havia internet, va a una llibreria, compra un atlas d'Espanya, busca Osasuna al mapa, no el troba, i demana un altre més al detall per veure si es crea un poble petit. I al final li acaben explicant que no, que Osasuna és de Pamplona, que és el que havia de buscar en el mapa. Doncs a Nàstic i a Hércules, els primers viatges de la temporada. temporada. Deuen Algeciras que, home, si el Sabadell hagués guanyat el partit interromput contra el Cartagena, segurament serviria en part aquesta lectura que escoltarem ara de José Camárquez, del defensa del conjunt blanc i vermell, que comentava, bé, ara han arribat els punts, però és que les sensacions ja eren positives.
Nosotros tenemos las ideas claras, ¿no? Hay que seguir en esta línea, esto es muy largo, aún no hemos hecho nada, pero bueno, sí que es cierto pues que te vas con la sensación de que estás jugando bien, estás disfrutando y en cualquier momento pues puedes dar la sorpresa, ¿no?
Sergi, em compres això, l'argument de una victòria que referma una miqueta un inici esperançador?
Totalment, totalment. O sigui, al final tots estaríem ara mateix valorant segur de manera molt diferent els mateixos partits, tal qual s'han produït, no canvio ni una coma de com han anat els partits. Si per exemple doncs, Artur Bonaldo doncs no s'hagués marcat l'autogol a Sanlúcar, o com si dius el partit del cap de setmana contra el Cartagena s'hagués acabat i hagués acabat amb un 1-0, per exemple, la situació seria tan radicalment oposada que amb això que t'acabo de dir el Sabadell seria co-líder amb l'Ibiza, per exemple. Simplement amb això, i ja sé, són molts detalls, encara que semblin petits, però al final canvia molt la perspectiva, perquè els resultats així ho fan, fa que tot es vegi d'una manera sensiblement millor o pitjor depenent de com acaba el partit.
Avui per ser és dimecres, és el dia que acaba el termini perquè Sabadell i Cartagena presentin, ara que comentaves això, les seves propostes per reprendre el partit. Entenc que no hi ha novetats, no, Sergi?
No, de moment cap ni una. De fet, hem fet la gestió i estaven en aquest punt. Clar, és que, com dius, avui és el dia, però el dia sencer, no ara mateix. No ara mateix.
Et consta per això si el Cartagena veu amb bons ulls o no aquesta proposta del Sabadell de jugar la setmana que ve?
No, en teoria no la veu amb massa bons ulls pel que dèiem i pel que ja havíem verbalitzat. També et dic, qui sembla que podria veure'l amb bons ulls, com ja dèiem ahir, Adri...
La federació, no?
És la federació.
Clar.
De fet, el club, fins i tot, en quant a la logística, distribució de descansos i d'entrenaments, treballa amb el pla A i el pla B. I el pla A, ja et dic jo que és, en previsió de que dimecres tinguem futbol aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, perquè la gent ens entengui, o que quedi encara més clar, entre el partit d'aquest cap de setmana fora, al Nuevo Mirador, al Algeciras, i el partit a casa de dissabte que ve contra el Villarreal B, dimecres podria ser molt probablement que el partit s'acabés de jugar contra l'FC, contra el Cartagena.
I serà ben estrany, perquè hem viscut la part del partit contra la U de Logroñés d'arrencar un partit sabent que només tindrà una meitat, perquè es va suspendre just el xiulet inicial de la represa, i per tant era juguem fins que s'acabi i prou, però clar, en aquest cas s'han de jugar 7 minuts, descans i després la resta, que és molt estrany.
Jo tenia aquest dubte, l'altre dia, de dir, hosti, poden pactar els dos equips?
Empalmar.
Sí. Amb el vistiplau de l'àrbitre, em refereixo, o fins i tot a fer un descans...
Te'n vas a 60 minuts, tranquil·lament,
Ja, però que simplement fos un descans, entén-me, gairebé
sí,
com a temps de pròrroga, saps?
Fer-ho més curt, el descans.
Correcte,
això
un
sí.
Grupet d'aigua, quatre això instruccions, sí. Fer canvis, per si vols aprofitar la finestra de canvis, que no et cremaries cap de les tres, però que no sigui un quart d'hora de descans, tu, perquè, clar, com dius, jugar 7 minuts més afegit, o 3 minuts o 4 més afegit, que serien aquests 7-8 minuts, descansar 15 i tornar-te a posar, hosti, has de fer un escalfament ben curiós, eh?
Sí, no, a nivell de preparació física és un repte també pel Remi. Teníem pendent a José Camárquez, una més. Parlant del Sabadell, tampoc et pensis que res de l'altre món. Tirant de tòpic a l'hora de parlar de la dificultat que es trobaran al Nuevo Mirador.
Equipo malo no hay ninguno, ¿no?
Claro.
Seguramente el Sabadell vendrá aquí con sus ideas, ¿no?, de hacernos daño. Nosotros, pues bueno, con nuestras armas y nuestras ideas claras de juego, pues tendremos que hacer nuestro partido y, bueno, será un partido difícil, complicado, pero aquí en casa, pues bueno, tenemos que hacernos fuerte con nuestra gente y vamos allá por los tres puntos.
Ja ho deia ahir Aleix Coc, Sergi, aquí a l'Hotel Suís, que al final el Nuevo Mirador és d'aquells camps, deia, que pel rival, a mesura que s'acosta al tram final de partit, es fa... No és allò dels 90 minuts del Bernabéu, que són molt llargs, però una mica el símil va ser similar, semblant, eh?
Sí, podria valdre perfectament. Però bé, com dius, no ha marxat, no ha defugit del mínim tòpic, anem a dir-ho així, sense sortir-se del guió del que sol ser en aquest cas la valoració dels rivals, sempre que se'n parla, tant els d'aquí com els d'allà, eh? Els d'aquí tampoc és que se surtin massa de mare a l'hora d'argumentar quin tipus de rival o quin tipus de partit o quin tipus d'estadi, en aquest cas, li tocarà visitar el Sabadell aquest cap de setmana per terres andaluses.
L'entrenament a tot això com ha anat? O què has pogut saber?
Bé. Un entrenament normal, practicant sobretot defenses i atacs en partit. És a dir, no hem vist el grup repartit, sinó l'estona que hem pogut veure nosaltres, perfectament podries dibuixar un equip titular i suplent, tot i que, si fem cas al que hem vist, no han mostrat les cartes Ferran Costa a l'hora de repartir els pitralls i, teòricament, a risc de que ara el tècnic de Castelldefels ens contradigui aquest cap de setmana i hi hagi una autèntica revolució a l'11, no hem vist un equip tipus en cap dels dos conjunts que s'enfrontaven sobre la gespa.
Simplement per recordar-ho, Genard Fornés, òbviament, no està per jugar aquest partit ni els següents. En el cas de Pau Fernández, dedueixo que no hi ha hagut cap novetat, Sergi.
No, aquest tema, ja et dic, més enllà de que ens pugui interessar pel propi futur del Pau Fernández, no té números de que hagi d'haver-hi cap canvi a les pròximes setmanes. Malauradament, afegeixo jo, però informativament jo crec que és un tema que està fora de l'ordre del dia absolutament.
Ho deia per afegir-ho a la llista de jugadors no disponibles agafant el concepte que va utilitzar el mateix Ferran Costa.
Sí, tècnicament està disponible evidentment perquè no pateix cap problema. Realment, doncs Ferran Costa, com ell mateix va dir i com ara recordaves, Adri, no hi compta, no el té en el seu cap com a possibilitat de jugador que ni tan sols entri a la llista de convocats per viatjar cap al Jazeera.
I si no m'he descomptat, estaria el tema de Jan Molina, que fa una setmana o així parlàvem de 3-4 setmanes, per tant encara no a disposició del tècnic arlequinat.
No estava damunt la gespa avui.
Doncs això, el millor resum. I el que preguntava algú també, com queda el tema de les sancions? Doncs bàsicament, Ferran Costa pot tornar a seure a la banqueta del Sabadell al Nuevo Mirador, Sergi Segura podrà jugar aquest enfrontament contra l'Algeciras i l'únic és que és molt estrany, es jugui quan es jugui, però quan es reprengui el partit contra el Cartagena acabaran de complir, en el cas de Segura, el mig partit que li resta, en el cas de Ferran Costa doncs n'haurà fet un i mig i li faltarà aquesta meitat que són els 7 més la segona que comentàvem ara.
Totalment. Així queda disponible, per tant. Ferran Costa s'haurà a la banqueta aquest cap de setmana, Sergi Segura, banqueta o camp, o fora de convocatòria, si ho considera així Ferran Costa, que ho dubto, apunto més a que el puguem veure a la convocatòria, segur, ja no m'atreveixo a dir si recuperant la posició a l'11 titular d'ara fa dues setmanes al camp del Sant Luqueño, al Palmar. I la resta, com dius, doncs esperant de complir aquestes sancions tots dos en els minuts que resten, ja sigui dimecres, com estàvem dient ara fa un moment, ja sigui quan toqui, doncs Sergi Segura es perdrà el que resta de partit contra el Cartagena, igual que se'l perdrà Ferran Costa.
No està Escudero per aquí, oi?
No, encara no.
Doncs fem una cosa, fem un pas ràpid per la publicitat i de seguida tornem a la Nova Croata. Fins ara,
Perfecte.
Sergi.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, punés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Des del 15 de setembre, al centre de Sabadell es posa en marxa la zona de baixes emissions, en fase d'adaptació sense sancions. Afecta els vehicles més contaminants, els que no tenen etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit. Troba tota la informació a web.sabadell.cat/ZBE. Sabadell respira. La zona de baixes emissions compta amb el finançament de la Unió Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya i dels projectes Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, un minutet i seran dos quarts de dues. Anem tard. Malauradament el llistó està molt amunt en quant al rècord, però de moment un quartet d'hora tard la roda de premsa d'Escudero. Recupero el Sergi Garcés a la nova Creu Alta.
Som-hi, va.
Sí? Doncs vinga,
va. Que ens estan esperant, sí.
Doncs vinga, va.
Doncs mira, així, arriba i moldre. Rodri, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola.
Pregunto casi por el final de toda la historia y un poco en relación cómo quedó el partido colgado el otro día. Ya sé que no depende de vosotros, de hecho no depende de ninguno de los que estamos aquí, pero casi a título personal, o si lo habéis hablado en el vestuario, si pudierais elegir de esos partidos que mejor recuperarlos lo antes posible, que se nos pase un poco y se nos olvide, ¿qué es lo preferible en estos casos?
Desde mi punto de vista da un poco igual. Creo que el equipo está bien. Si lo tenemos que recuperar pronto será bueno también para nosotros y es más adelante también. No sé si depende exclusivamente de los clubes de ponerse de acuerdo o si es la federación, con lo cual, como tampoco depende exclusivamente de nosotros, cuando toque lo afrontaremos y ya está.
En este sentido, el no haber jugado...
Le pregunto, per no haber jugado al partido, no había acabado.
Esa zona de descenso, al final...
El equipo está en zona de ascenso ahora mateix. Se crea inseguridad, angustia.
No, ninguna. Como dices, llevamos, bueno, nosotros dos jornadas y media. Como no se ha completado, no tenemos esos puntos que veremos a ver los que son finalmente. Pero ahora mismo no hay que mirar la clasificación porque, bueno, es un poco absurdo las alturas a las que estamos.
Te pregunto a título personal, el míster te está dando muchísimas oportunidades y tú también has cumplido marcando el primer gol del Sabadell de la temporada. ¿Cómo te estás sintiendo en este inicio de liga?
Bien, muy bien, muy feliz, muy agradecido por la confianza, lógicamente, del míster. Como dices también, para un delantero hacer gol pronto es muy bueno para la confianza personal y ojalá seguir en esta línea.
Lo que hemos visto en los primeros tres partidos, la referencia es dos partidos y medio, pero bueno, al menos los ratos que se ha podido jugar partido oficial, es que empezamos a ver esa, al menos esa marca que Ferran comentó al principio, un equipo que quiere ir arriba, que quiere que las cosas pasen en campo contrario, que quiere ser protagonista. Quizá la única diferencia que hemos encontrado hasta ahora es que en casa no habéis tenido el acierto o la fortuna o la puntería para marcar, en cambio fuera se dio bien, pero no sé si vosotros... ¿Tenéis la sensación de que pueden pasar cosas a pesar de que de momento no hayan pasado tantas como las deseadas?
Sí, yo creo que el equipo está muy cómodo. Creo que se ha visto una identidad clara en estos dos partidos y en la media parte del otro día. Creo que el concepto que nos ha transmitido el míster, el cuerpo técnico en general, se está viendo reflejada en el campo. Como te digo, creo que toda la plantilla se siente cómoda en este estilo de juego. Creo que estamos siendo muy proactivos. Y que se está viendo que el Sabadell quiere, que no va a esperar a que el rival le haga lo que tenga que hacer, sino que va a ser el Sabadell el que va a proponer.
Con la línea de lo que te comentaba la compañera, ¿no? A nivel más personal, en pretemporada,
a nivel más personal, pretemporada marcat, es va estrenar el dia del Sant Luqueño, la que ha caigut de peu.
Sí, lógicamente, como decía antes, hacer gol es súper importante para un delantero. Ya en pretemporada encontré el gol en el primer partido amistoso, en el caso de la Liga ha sido en el segundo. Bueno, pues cuando las cosas fluyen, lógicamente uno está a nivel personal mucho más cómodo.
Te pregunto ya por el rival, por el Algeciras volver. Imagino un sitio donde tú has estado, debe ser también especial y al final estamos hablando de un rival que viene nada menos de ganarle al Hércules fuera de casa. ¿Cómo lo analizas?
Sí, es un rival especial, como dices, para mí, porque bueno, el año pasado estuve jugando allí. Es un rival muy incómodo, de hecho será de los pocos clubes que lleva las 5 temporadas que existe la Primera Federación en la categoría. Es un campo muy difícil, allí la gente aprieta. Bueno, vamos a tener que afrontar un partido muy complicado y bueno, estoy seguro de que vamos a dar el nivel.
Con el único ejemplo hasta ahora de Sanlúcar, de lo que os encontrasteis allí y desde la experiencia, un campo que a ti te trae buenos recuerdos, que históricamente el Sabadell, pues hombre, la historia reciente también le trae buenos recuerdos, aunque no sea para jugar contra el Algeciras, pero ya que lo comentabas, viendo un poco lo que os encontrasteis en el Palmar, ¿le vas a buscar o le puedes encontrar similitudes de tipo de rival, tipo de ambiente, tipo de campo, o es muy diferente en este caso Algeciras?
Sí, sí que diría que es similar. En general, en Andalucía el fútbol se vive muy intensamente. Creo que el ambiente va a ser parecido al del Palmar. Nos van a apretar mucho. Es un partido en el que tienes que estar concentrado de principio a fin porque cualquier error te lo van a castigar. Y por lo tanto, bueno, iremos preparados para afrontar esas situaciones.
Y preguntan para los aspectos futbolísticos que tengo que decir, es que podemos parar.
Que va a ser muy intenso, que va a forzarnos a cometer errores, que seguramente no se vaya a complicar lo más mínimo, que bueno, que como te digo, van a estar apoyados por su afición. Es un equipo que además lleva, si no recuerdo mal, desde el año pasado que perdimos en casa contra el Castilla, pues desde enero, febrero, no recuerdo exactamente, sin perder en casa, con lo cual, bueno, pues lógicamente la estadística dice que ganar allí es muy complicado, con lo cual eso es lo que nos vamos a esperar.
Volviendo un poco al inicio de lo que comentaba Sergi, si al final se cumpliera la hipótesis de que el partido se recupera este miércoles, ¿cómo se lleva, ¿no? Esto de una semana jugar 3 partidos de liga, ¿cómo os lo planteáis?
Bueno, creo que eso al futbolista le gusta mucho, porque al final lo que nos apetece es jugar partidos, competir. Entonces, si en vez de competir cada 6-7 días, competimos cada 3, mejor que mejor. Ya se encargarán el cuerpo técnico, el preparador físico, el míster de organizar y gestionar las cargas para que todos lleguemos de la mejor manera. Y como te digo, creo que eso es muy positivo para nosotros porque nos apetece competir.
Sí, una que puede parecer muy anecdótica o no, tú dirás, tenemos una sección este año que nada más empezar el programa siempre le hacemos una pregunta a la inteligencia artificial sobre algún tema. Hoy le preguntábamos desde el programa por los goles de Rodri Escudero para esta temporada y nos ha hecho 3 baremos, nos ha dicho que en un mal año estaríamos hablando de 6-9 goles, en un año normal tuyo pues nos iremos de 10 a 15, si el año se te da muy bien, más de 15 goles. ¿Hasta dónde le das la razón a la inteligencia artificial?
Porque ojalá sea un muy buen año y sea más de 15 goles. Pero bueno, como te digo, creo que la temporada para mí ha empezado muy bien con ese gol en la segunda jornada. No me gusta marcarme cifras porque creo que eso a la larga puede perjudicar si las cosas no van bien. Y como te digo, creo que lo más importante es seguir centrándome en el trabajo para el equipo, en lo que me pide Ferran, aparte de los goles, lógicamente, y que sigan llegando.
Preguntan per jugar sol o jugar amb Còsia. Com se sent més còmodes en aquest sentit?
Pues me es un poco indiferente. Bueno, con Agus y yo ya nos conocemos. Creo que jugando juntos nos complementamos muy bien porque bueno, tenemos perfiles diferentes y seguramente por eso también Ferran nos utilizó el día de Sanlúcar. Si juego solo, pues me adapto. Si me toca partir desde el banquillo también, con lo cual, como te digo, no es una cosa que me obsesione. El partido lo plantea el míster y nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo.
Doncs ja està. Fins aquí la roda de premsa de Rodri Escudero, avui protagonista.
Mira, Sergi, t'afegeixo una dada. Aquesta no d'intel·ligència artificial, sinó del que ja ha passat. Dels últims 12 gols oficials de Rodrigo Escudero, 9 han estat a Andalusia, 9 de 12. 6 van ser al Nuevo Mirador, quan jugava a l'Algeciras jugant de local. 2 més, Recre i Marbella, jugant de visitant, però a terres andaluses. I el que ha fet amb el Sabadell en partit oficial va ser a Sanlúcar, o sigui que se li dona bé aquella terra.
Home, hagués estat bo haver-ho sabut uns segons abans per poder-li preguntar, però també el fet de jugar l'any passat. Primer com a local, i després, doncs, amb diferents equips com és aquest any per terres andaluses, també facilitava aquesta dada, però sí, no deixa de ser curiós, no? Aquest 9 de 12 per terres andaluses en diferents escenaris i diferents partits, per tenir-ho present també, de cara a aquest cap de setmana, amb aquesta visita al nou mirador d'Algeciras.
Que serà a 16:45 de la tarda, en directe des de 3:15, a les 3:45 al Sabadell en joc.
Correcte.
Alguna coseta més, Sergi?
No, mira, ara comencen a desfilar jugadors per aquí, els que quedaven encara per passar per la dutxa, per tant, molta tranquil·litat ara ja per l'estadi.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. You got me.
I a tot això, 2:15 de dues, el Sabadell femení enceta temporada aquesta setmana. Diumenge a les 12, l'equip de Santi Fernández afrontarà la nova campanya al camp de la Guineueta. Serà el primer partit a Preferent després de l'ascens de l'últim estiu. I una de les cares noves és la portera moncadenca Judit Utrera, que arriba a Olímpia procedent del Mercantil. Ens escolta ja en directe. Hola, Judit, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Començo en clau general. Com arribeu a aquesta primera jornada de Lliga?
Doncs la veritat és que molt bé. Hem començat la pretemporada, ha estat molt exigent. Hem treballat amb molta preparació física i tàctica i això ens ha ajudat com a equip.
Heu tingut, a banda dels amistosos, el torneig històrics, la Copa Catalunya, per anar adaptant una miqueta a les noves peces, etc. Bones sensacions al marge de resultats, llavors, en dius?
En quant a resultats, no tant, però com a resultats tàcticament, la veritat és que sí.
A nivell personal, després de 2 anys al Mercantil, què tal aquest aterratge aquí al Sabadell? Com ha estat la rebuda?
Doncs al Mercantil vaig aprendre molt i estic agraïda amb les 2 temporades que vaig passar, però ara estic molt il·lusionada amb aquest nou repte al Sabadell i crec que és una oportunitat per seguir creixent i donar el millor de mi, ja que el Sabadell és un club amb molta història i responsabilitat.
Quin objectiu t'has marcat aquí al centre d'esports?
Doncs créixer tant personalment, aprendre sobre també amb els meus entrenadors personals de porters i a créixer i mirar cap més amunt.
I en pàgina col·lectiva, clar, al final acabeu de pujar o acaba de pujar l'equip Preferent, per tant, toca l'aterratge també a la categoria. Quin és l'objectiu que us heu marcat o que us marca el cos tècnic?
Doncs el nostre objectiu és mantindre la categoria, que és l'objectiu principal, i també lluitarem per estar al més amunt de la classificació.
El tòpic sempre diu que si comences amb bon peu la Lliga, doncs molt millor tot això que ja tens fet, no?, a nivell de dinàmiques, etc. Clar, l'equip ve d'un ascens amb títol de Lliga inclòs. M'imagino que, tot i la diferència de categoria, és important intentar aprofitar aquesta inèrcia positiva, no?, de l'última temporada.
Sí, el començament de la Lliga és el més important.
Acabo preguntant pel rival, pel primer partit, que serà el camp de la Guineueta. Quin partit espereu allà?
Doncs esperem un partit bastant competitiu. És un equip que realment coneixem poc, però això no ens preocupa i aprofitarem la pretemporada que hem fet per preparar-nos bé i tenim clar què volem fer dins del camp.
La Guine va acabar quarta per la cua l'última temporada. No sé si això serveix una mica de referència per tenir una mica d'idea o això és un nou any i no té res a veure.
No, també és una referència, però no deixa de que també aniran jugadores noves i tindran nou equip.
Doncs diumenge a les 12, Guineueta Sabadell, aquesta primera jornada de la Preferent femenina. Judit Utrera, nova portera del Centre d'Esports. Molta sort aquesta temporada. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Més estrenes, va. Aquesta setmana comença també el futbol territorial masculí. Enguany a segona catalana amb 2 sabadellencs després dels descensos del Can Rull, Rómulo Tronchoni i del Sabadell Nord. Hola, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adrià Arroyo, com estem?
La primera estrena dels dos serà la del Tibidabo, els de Torreromeu, jugant dissabte a les 5 a Igualada.
Sí, al camp del Fàtima, si et sembla, Adri, farem la mateixa prèvia per tots dos equips. Pretemporada, plantilla i primer rival. En tots dos casos, parlant amb l'entrenador entrenador, o escoltant-nos en aquest cas, en el cas del Tibidabo, Toni Sánchez, que parla així de les bones sensacions que han tingut durant la preparació.
La pretemporada ha sido buena, tanto a nivel de resultados y a nivel de trabajo estamos contentos. Y la verdad pues que llegamos con confianza, buenas sensaciones y bueno, sabemos que la liga ya es diferente, pero llegamos con muchas ganas, la verdad.
Sobre la plantilla, l'equip de Torre-Romeu ha fet una desena d'incorporacions, per tant, mig equip nou, i en aquest cas el tècnic veu un equip, una plantilla amb més fons d'armari que l'última temporada.
Hemos incorporado entre 8 o 10 jugadores seguro, puede ser que alguno más. Y la verdad que hemos fichado bastante bien, tenemos una plantilla muy compensada, muy equilibrada, que todos van a ser importantes. Quizá a lo mejor el año pasado la plantilla estaba más desigual, por decirlo de alguna manera.
I per últim, pel que fa a la primera jornada, dissabte, 5 de la tarda, a Can Masarnau, a Igualada, com deies, Adri, aquest Fàtima Tibidabo. Sánchez creu que tots els canvis que ha fet el rival a l'equip estaran a la zona alta del grup.
Es un equipo que me ha sorprendido porque sí que cambian la plantilla entera. Y bueno, pues ahora es un equipo quizás con menos calidad que el año pasado, pero mucho más intenso, mucho más dinámico, que es agresivo en la presión. Y bueno, va a ser un partido difícil, la verdad, segurísimo, porque creo que va a ser un rival de los que va a estar arriba. Que para ganar en su campo tenemos que estar muy bien todos.
Doncs menys qualitat, però més ritme, i amb aquest pronòstic que el Fàtima estarà a dalt, diu Toni Sánchez, que a l'hora de parlar d'objectius ha anat al partit a partit, ha tingut aquest discurs prudent. L'endemà diumenge serà l'estrena de la Sabadellenca, que jugarà a casa, però no en l'horari habitual, sinó que serà a 4:45 de la tarda, el xulet inicial del Sabadellenca Júnior.
Sí, una mica estrany. El motiu és que durant el matí el municipal de la Creu estarà ocupat amb el torneig de futbol base de la Saba. En total, 10 quadrangulars durant tot el cap de setmana fins diumenge a 2:45. De fet, Adri, com el Tibidabo, que juga fora, però Torre-Romeu organitzarà el segon cap de setmana del torneig Venceslau, aquest cop amb les categories de cadets cap avall.
I per fer la prèvia de la Lliga, repetim fórmula, no? Igual que el Tibi amb la Saba?
Sí. Som-hi, Juan Carlos Rodríguez, escoltant-lo, el tècnic del conjunt taronja, que, com Toni Sánchez a Torre-Romeu, també repeteix a la banqueta de la Sabadellenca, tindrà moltes cares noves i més joventut, però el tècnic està satisfet amb la preparació que han fet.
Las sensaciones buenas, con un equipo recién renovado, con 12 novedades, pero con mucha juventud. La verdad que muy contento en la pretemporada, sobre todo como han ido los partidos y demás.
Segon any seguit de la Sabadellenca segona catalana. La temporada passada estava pendent fins a l'última jornada dels possibles descensos per compensació. Enguany l'objectiu tornarà a ser un altre cop la permanència. I sobre la plantilla, Rodríguez diu que és l'equip més compensat que ha entrenat mai.
He hecho un poquito de todo. De tocadores en el medio y gente muy, muy, muy rápida arriba. Me gusta jugar mucho por banda, salir con el balón controlado y ya te digo, tengo tocadores ahí en medio campo que me van a dar mucha facilidad para que los bandas me corran mucho. Un equipo, yo para mí es de los equipos, entre comillas, luego me puede salir bien o mal, de los más compensados que he hecho esto. Entre comillas, del tiempo que llevo entrenando, ¿eh?
Doncs agraït en aquest cas Rodríguez. El primer rival de la Sabadellenca serà, com dèiem, el Júnior, i el tècnic creu que el seu estil de joc els pot anar bé.
Es un equipo que sí que he ido a verlo en pretemporada, un equipo joven que ya llevan como 2 años ya ese equipo confeccionado, más los refuerzos que han tenido, un equipo que quiere jugar a fútbol, que eso nos va bien a nosotros, y bueno, esperemos que jugando en casa saquemos los 3 puntos que nos irían de maravilla para empezar bien el campeonato.
Tot això pel que fa a l'amateur masculí. Per cert, la Sabadellenca, per primer cop en 22 anys, té equip femení. Ja es va estrenar la setmana passada empatant 1-1 contra el Barberà.
Doncs una bona notícia pel futbol de la ciutat i aquesta cita doble pel cap de setmana. Dissabte, Igualada, Fàtima, Tibidabo. Diumenge, al municipal de la Creu, Sabadellenca Júnior, primera jornada de la segona catalana masculina. Gràcies, Parc. Fins ara.
Adéu, Adri.
L'Hotel Suís.
una manera diferent d'entendre l'esport.
I en el tram final de programa queden res, 12 minutets i mig. Ho dèiem en començar, fa una estona hem tingut roda de premsa al Club Natació Sabadell, al carrer Montcada, amb un nou episodi d'aquest estira i arronsa amb la Federació Espanyola de Natació pel límit, per la limitació de waterpolistes estrangeres per equip. Allà hi hem tingut el Pau Vituri, ho dèiem en començar. Hola, Pau, com estàs?
Bé, agafant aire.
Agafa aire, agafa aire, tranquil.
No he escoltat el programa i pensava que la publicitat anava ara.
M'ho he imaginat,
per
això,
dic
fotre-li, li hem de fotre un crit per l'escala, però vaja. Has tingut roda de premsa llarga, maratoniana, també 45 sí. minuts de compareixença del president, de Claudi Martí, amb molt de context, com dèiem a l'inici, que m'imagino que tampoc hauràs escoltat del programa.
Correcte.
Se t'estava girant feina amb l'edició de tot aquest àudio de 45 minuts del president del Natació Sabadell, però vaja, com dèiem, una mica de context sobre una situació que ara mateix es troba, podríem dir que encallada en un carreró sense sortida, com a mínim amb l'ens federatiu.
Anem a intentar explicar-ho tot d'una manera, d'una forma que sigui entenedora. Però és una situació que remunta des de la temporada passada. Tot ve d'una banda dels dos embarassos que hi va haver a la plantilla de l'Astral Pool, els de Judit Forca i de Maika García.
Vas veure l'story, per cert, de Maika García?
Sí, a punt ja d'explotar.
Està per sobre de les 40 setmanes. Bé, la Judit ja ha tingut la criatura fa ja bastantes setmanes, però en el cas de la Maika havia fet 1.000 metres nadant a Can Llong fora a la setmana 40, que és quan ja està a temps complet. O sigui, ja és qüestió de dies o hores. O sigui, que estarem pendents.
Doncs la temporada passada va haver-hi dificultat per substituir-les, especialment en el cas de la segona, que va ser aquest embaràs a mitja temporada. Recordem que el club va fitxar Tara Prentice, l'estatunidenca, per la Champions, però no la podia inscriure a la Lliga per aquest límit que hi ha a Espanya de 4 estrangeres.
I per això va arribar un altre fitxatge, en aquest sentit. O sigui, el Sabadell va poder incorporar una jugadora més després a partir, en el cas de la Ruth Tarragó.
De Roser Tarragó, sí.
Va trobar... Estrany, o sigui, va trobar
un
mercat estrany, que és d'algú que no estava jugant en aquell moment, però que era de mercat nacional, però que no és gens habitual.
Sí, i no era per substituir específicament a la Maika, era per tenir fons d'armari.
Sí, correcte, això
però,
em referia.
Però va ser en un moment molt, molt puntual de la temporada. La idea de fitxar Tara Prentice era per substituir Maika García a la posició de boia i únicament es podia doncs, substituir a la Champions, perquè aquí el límit és més ample. De fet, va jugar Maggie Stephens també a competició europea l'any passat. Això tenim d'una banda, aquest cas de les embarassades. De l'altra, hi ha aquesta nova reglamentació de World Aquatics, l'hem anat explicant amb els campionats de seleccions, que recordem, amplia, aquest any de fet ja funciona també pels clubs, eh? Més enllà de tocar el tema de possessions, que això ho explicarem un altre dia, rellotges de possessió, les convocatòries les amplia de 13 a 14 jugadors i jugadores per partit a la banqueta, és a dir, hi haurà un waterpolista més convocat per cada equip.
I amb tot aquest context, què és el que ha passat aquest estiu?
Doncs mira, en paraules del president, del Claudi Martí, ha explicat la cronologia dels fets aquest estiu. D'entrada, la federació va publicar una nova normativa al juny que era força inamovible respecte a l'anterior. Deia Martí que hi havia una majoria de clubs que apostaven per tenir 5 estrangeres, però que només 4 poguessin coincidir a l'aigua. És a dir, tu podies tenir les 5 a la banqueta, però 4 a la vegada dintre de l'aigua.
Això al futbol dels 90 ja havia passat, amb una altra quantitat, però ja anava per aquí la cosa.
Doncs al final, com no hi va haver consens unànime, l'ens federatiu va tirar pel dret i ho va deixar en 4. Malgrat ampliar les convocatòries. És a dir, que de 14 jugadores, 4 únicament podien ser estrangeres. El club va presentar al·legacions el juliol, el 4 de juliol, i un mes després es va canviar la normativa i es va introduir un concepte que és jugadors i jugadores de formació local, dient que havia d'haver-hi 10 waterpolistes que abans dels 21 anys haguessin jugat a Espanya. L'Astralpool Sabadell en té dues. Simone Van de Kratz, jugadora en el seu dia del Mataró, i Tara Prentice, que en el seu dia va jugar també al Sant Andreu. Per tant, Sota aquest paraigua, evidentment, està emparat el club i pot tenir les 5 estrangeres. Per assegurar-se, el club va enviar 2 requeriments durant l'agost per saber si havien fet aquesta interpretació correcta de la norma, i la Federació Espanyola els va contestar el dia 20 d'agost dient que sí, que era la interpretació correcta i que, per tant, carpeta solucionada. Arribem al dia 28 d'agost.
8 dies després,
per sorpresa de tothom, apareix una nova normativa publicada per part de la Federació Espanyola on modifica expressament aquest punt i ho fa molt, molt, molt més restrictiu, fins al punt que, evidentment, ni Prentis ni Van de Kratz compleixen aquesta etiqueta de jugadores de formació local. Per tant, a dia d'avui, tu pots tenir 5 jugadores inscrites estrangeres, però 4 únicament a la convocatòria de cada partit. Al final, Claudi Martí ha parlat d'inseguretat jurídica que ha provocat aquests canvis constants de la federació durant l'estiu i que no té ni cap ni peus.
La Federació Espanyola ha generat una inseguretat jurídica a través de la seva normativa i de la seva manera de fer les coses que no la podem acceptar. És a dir, les normes que ha publicat les ha modificat 3 vegades la Federació Espanyola en 2 mesos la seva normativa. Una normativa que haurà de tornar a modificar perquè té articles que són totalment incongruents.
La veritat és que és bastant incongruent d'entrada que 8 dies després de confirmar una normativa la canviïs per una altra amb les plantilles ja tancades. Però vaja, ara quins passos ha de seguir o vol seguir el Natació Sabadell?
Doncs mira, d'entrada la via federativa, aquestes converses amb la federació, estan totalment esgotades. Ha deixat aquesta via tancada el president Claudi Martí. De fet, ha explicat que s'ha contractat un bufet d'advocats per impugnar aquesta normativa de la Federació Espanyola de Natació. Hi ha previsió d'anar al Consejo Superior de Deportes per esgotar del tot també la via esportiva i per la part contenciosa administrativa estudien també presentar o elevar un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè entenen que aquesta normativa de la Federació Espanyola no s'ajusta al dret comunitari que va en contra d'aquesta lliure circulació de treballadors que ha d'haver-hi a la Unió Europea.
Al final això és un tema que nosaltres entenem que sobrepassa també l'àmbit esportiu. Al final estem discutint sobre normativa laboral, sobre drets fonamentals de treballadors i treballadores europeus, i creiem que és un tema que necessitem un pronunciament clar dels tribunals, més alts tribunals, si són esportius o ordinaris, perquè això s'ho solucioni d'una vegada.
I després, Adri, està el tema de les embarassades, que va afectar de ple el Sabadell la temporada passada, l'Astralpul Sabadell, que enguany encara l'equip de David Palma té la baixa de Maika García, però si alguna jugadora en concret, no vull posar noms, però si alguna estigués pensant a ser mare, doncs que està en tot el seu dret, la nova normativa, déu-n'hi-do, també és força restrictiva. Sí que és cert que et permet substituir aquesta jugadora en el moment en què s'hi queda embarassada, no t'has d'esperar a alguna de les finestres, com per exemple la del gener, però ara resulta que la substituta de torn, és a dir, la Roser Tarragó que comentaves tu, Adri, de l'any passat, ha de jugar el 50% dels partits per poder jugar al play-off. És a dir, que si una jugadora es queda embarassada al gener i tu fitxes
al febrer, ja està.
Ja no podrà jugar aquells partits, però no podrà jugar al play-off.
Jo puc entendre això si es considera un reforç extra al que ja tenies, allò de dir no et reforcis quan falti un mes pel play-off, pensant en el títol, però home, en un cas que és evident que és peça per peça per un motiu com aquest, en fi, és difícil de justificar. A curt termini, això quina afectació té o ha tingut ja el club?
Mira, ha tingut perquè hem tingut l'eliminatòria de quarts de final de la Copa Catalunya contra l'Atlètic Barceloneta. A l'anada, Van de Kratz es va quedar fora de la convocatòria. A la tornada va ser la grega Athina Giannopoulou. De fet, recordem que a la plantilla enguany també hi són Tara Prentis, la portera estatunidenca Isabel Williams i l'hongaresa Natasha Rybanska. Per tant, si no canvia la cosa a curt termini, això seguirà sent així, però compte, Adri, perquè també ha admès Martí que això ha generat malestar a la plantilla i que sobre la taula hi ha la possibilitat que acabi rescindint una d'aquestes 5 jugadores estrangeres.
Pot afectar directament al curt termini, sí. Es podria donar el cas que el Club Natació Sabadell tingués que rescindir algun d'aquests contractes. Ens ha posat el problema sobre la taula, sí. La voluntat de les jugadores és quedar-se aquí, jugar amb el Club Natació Sabadell, competir amb el Club Natació Sabadell, però sí que també és cert que aquest canvi de normativa del 28, hi ha moltes jugadores que s'enteren del canvi quan estan viatjant, dels que venen d'Estats Units, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que surten del seu país sabent que podran jugar amb una normativa i arriben aquí. No, és que l'han canviat mentre estava per l'Atlàntico.
Amb imitació inclosa del Claudi Martí, del president del Natació Sabadell, avui especialment crític i crec que amb raó, en bona mesura, pel tot el que estàvem explicant. Doncs déu-n'hi-do, quin panorama i quin estira i arronsa, quin estiu que hi ha hagut en el món del waterpolo, en concret el Natació Sabadell amb la federació. Veurem com acaba tot plegat, però vaja, als jutjats i en mans d'advocats acaba la pel·lícula. En la faceta purament esportiva, dos apunts més. Avui hi ha waterpolo i, a més, en tindrem de qualitat, aquí a Can Llong.
Sí, avui hi ha Copa Catalunya, tornada de quarts de final de la competició masculina a Can Llong, el Keio Sabadell Catalunya. De fet, és l'últim test abans de la prèvia de la Champions que viurem aquest cap de setmana al Twitch de Ràdio Sabadell. L'eliminatòria està resolta a favor de l'equip de Quim Colet, que va guanyar 7-15 el partit d'anada. I ha deixat caure, per cert, també Claudi Martí, encara no hi ha confirmació oficial, però ho ha deixat caure en aquesta roda de premsa, que les dues Supercopes d'Espanya d'enguany es disputaran a Can Llong el mateix dia, dia 5 d'octubre, horaris encara per determinar. Per tant, segurament ens enganxarem allò amb l'Antequera Sabadell, però tant la femenina, que és Astralpool Sant Andreu, com la masculina, que és Keio Atlètic Barceloneta, a casa el dia 5 d'octubre.
D'aquí a dues setmanes. Gràcies, Vituri, fins ara!
Adeu!
El Sabadell juga a Algesires dissabte. Això provoca que divendres viatgi i, per tant, que la roda de premsa de Ferran Costa s'avanci del divendres habitual al dijous. Per tant, demà a la una aquí a l'Hotel Suís escoltarem el tècnic del Centre d'Esport Sabadell, a més de fer les prèvies ja de futbol juvenil, de futbol sala, al post d'aquest partit que comentava ara de waterpolo del Keio, el Pau Vituri, o també del Club Esportiu Sant Nicolau. Marxem, com sempre, ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a X, a Instagram, etcètera, @RadioSabadell. Ara el Notícies Migdia amb el Pere Gallifa i la gent d'Informatius, també amb el Toni González, que ha estat a les vies de so per recuperar aquesta edició o qualsevol altra de l'Hotel Suís, radiosabadell.fm. Allà trobareu el podcast. Que vagi bé, bon dimecres!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.